Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. Alemanya, Noruega, Dinamarca, Suècia i Àustria anuncien la suspensió de la tramitació de peticions d'asil que afecten els refugiats sirians com a conseqüència de la caiguda del règim de l'Assad. Viena, de fet, ja perfila un programa de repatriació i deportació. França estudia replicar la mesura, segons el ministre de l'Interior, i és que el canvi de règim pot comportar el retorn o moviment de molts dels 13 milions de refugiats o desplaçats interns que són... que es calcula que hi ha arreu. Un procés que no estarà exempt de dificultats, com deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, Rosa Otero, assistent de Relacions Externes d'ACNUR Espanya.
És un país en una situació molt fràgil i al que todavía pues hace falta tiempo para ver que los propios refugiados puedan decidir, puedan evaluar, puedan hacer incluso visitas para ver cuál es la situación, si sus hogares siguen estando en pie. Es un proceso que va a ser largo.
Cap país acull més refugiats sirians que Turquia, on hi ha 3 milions. Encara s'ha compromès a col·laborar en el seu retorn. Més notícies, Marta Cristià.
A partir de l'any que ve començarà a funcionar una borsa oberta d'ocupació temporal per seleccionar el personal interí de l'administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms. La borsa proveirà el personal per a les substitucions transitòries, per a les contractacions que es derivin de la sobrecàrrega de feina i per als reforços i els adscrits a programes temporals. Govern i sindicats han acordat aquest sistema únic d'accés a l'ocupació pública temporal per unificar criteris i reduir la càrrega burocràtica. El nou sistema no s'aplicarà al personal de bombers i agents rurals, tampoc al personal dels cossos especials de l'Agència Tributària ni en l'àmbit de l'execució penal. La inscripció serà voluntària i caldrà triar una adscripció territorial i un horari, sigui a jornada completa o parcial. S'espera que s'hi registrin unes 6.000 persones.
L'Audiència Nacional investiga un ciberatac a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència durant el qual es van extreure, atenció, 2.000 milions de registres de dades sensibles de titulars de telèfons mòbils. L'auta de la jutja no aclareix en quina data es va produir l'atac dels pirates informàtics, que haurien aconseguit 240 gigabits d'informació confidencial que estaven sota la custòdia de la comissió, provinents dels terminals d'abonats de tot l'Estat. La magistrada que porta el cas considera prematur i assenyala la motivació dels delinqüents, però ha decidit acceptar la tramitació del cas perquè considera que els fets denunciats són un delicte informàtic contra la seguretat de l'Estat.
El president valencià, el general de l'exèrcit Francisco Gan-Pàmpols, cobrarà 84.000 euros l'any per ocupar aquest càrrec de nova creació. Aquest salari suposa 4.000 euros més del que cobra el president Carlos Mazón. La Generalitat Valenciana ha fet públic el sou del vicepresident després que el nou govern decidís el primer dia eliminar el topall que limita el salari dels alts càrrecs de la comunitat. Gan-Pàmpols, com a vicepresident del País Valencià, cobrarà més que un ministre espanyol, que ara mateix percep gairebé 80.000 euros i menys que un conseller del govern català, que segons dades del 2023 cobra gairebé 122.000 euros l'any.
Aquest any s'han sancionat a Catalunya 46 autocars per no haver passat la ITB. Són 5 autobusos més que els que es van multar l'any passat en el mateix període. Són dades dels controls aleatoris que despleguen els Mossos d'Esquadra i que avança Catalunya Ràdio al Servei Català de Trànsit. Davant de casos com el de l'accident d'autocar de Porter a l'Alta Cerdanya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat més controls autocars per detectar casos com el del conductor de l'autocar accidentat, que no havia passat la inspecció tècnica obligatòria i que tampoc tenia activat el tacògraf. Ho ha anunciat Parlon a TV3.
Els conductors d'autocars, d'aquest tipus d'activitats que es fan en un dia, no?, i que evidentment hi ha subterfugis per no haver de complir amb l'assegurança civil i amb tota una sèrie de factors, i farem una campanya des del Servei Català de Trànsit amb Mossos d'Esquadra orientada a la part de control i prevenció, no?
I ara els esports, Rut Vilà.
L'Espanyol tanca a les 9 del vespre la 16a jornada de la primera divisió al camp del Getafe. Els dos equips estan empatats a punts a la zona baixa de la classificació. De fet, l'Espanyol està dins la zona de descens i, per tant, un triomf l'ajudaria a sortir-ne. Podeu seguir la transmissió del partit a partir de 8:45 a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el Barbastre als 16ens de final de la Copa Masculina de Futbol. El partit es disputarà el 4 o el 5 de gener. Altres aparellaments destacats del sorteig que s'ha fet avui són el Deportivo Minera Madrid o el Marbella Atlètic de Madrid. Demà el Girona rep el Liverpool a la Champions. De fet, aquesta setmana coincideix la 6a jornada de Champions masculina i la 5a femenina. El Barça femení disputarà dijous el partit contra el Hammarby. El club suec ha anunciat que ja ha venut 20.000 entrades per aquest partit. El base del Joventut de Badalona, Van der Burs, se'n va cedit a Lleida i en hoquei patins aquest vespre a 8:45 tenim un Barça-Noia.
Fins aquí les notícies.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, mm-hmm, em dono el gust d'anar sense sostens.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
El que
dona gust. Sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dilluns a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'Àvia al web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb el Vicent de Carot.
Passen 7 minutets de les 6 de la tarda. Stop, no, listen, learn. What you had, you ain't got it no more. Say what you had, you ain't got it no more. What you had. Stop, no. Avui amb la nostra ginecòloga i sexòloga de confiança, amb la Raquel Tulleuda, estem repassant coses desagradables que et poden passar al ginecòleg. Ara parlàvem d'una noia que ens explicava que li havien tret un pòlip sense avisar-la directament, allò en l'exploració, patapam, pòlip. Però teníem dos casos més que ara volem comentar amb la Raquel.
A mi una cosa que em sembla bastant incòmoda és que quan estàs allà que t'estan fent la prova i bueno, estàs sent penetrada per aquella cosa, per aquell tubo, et comencin a parlar. Com, no, a veure, senyora, jo ara en aquest moment estic concentrada en altres coses, en que no em faci mal, en aguantar, com per ara posar-me a parlar dels meus plans. Bé, l'última vegada que vaig anar per la revisió em va preguntar si tenia parella estable, vaig dir que sí, i en seguida em va recomanar l'anticonceptiva i jo no la vull prendre per temes hormonals, però va insistir bastant i jo li deia que no, que no estava interessada, i al final em va dir bueno, ja et faig la recepta per si a cas, i així si te la vols prendre ho tens més fàcil. I em va sorprendre molt que les donin així com caramels, quan li vaig dir diverses vegades que no tenia cap necessitat de prendre-me-la.
Déu-n'hi-do, a veure, seguim amb el que et parlin mentre t'estan penetrant amb l'espèculum. Jo això de parlar ho veig més a gust del consumidor,
és
no?
És una qüestió de gustos, exacte. És a dir, hi ha persones que prefereixen que estiguis interactuant amb elles, que estiguis parlant, que els hi vagis explicant el que fas, perquè d'alguna manera aconsegueixen treure el focus de la manipulació genital, i en canvi hi ha altres persones que prefereixen silenci. Una altra vegada, el més recomanable, jo penso que és preguntar-li a la pacient com se sent més còmode. Vols que et vagi explicant el que faig? Vols que no et digui res? I una miqueta adaptar-nos a les necessitats de cada persona.
Però aquest testimoni sí que ens serveix per parlar dels espèculums. A veure, primer, què és l'espèculum? I veig que m'has portat avui tres mostres d'espèculums.
He portat tres mostretes. L'espèculum és aquest instrument que utilitzem per introduir a la vagina i poder separar les dues valves de l'espècul o espèculum, de manera que aconseguim una visió més òptima de les parets vaginals, del fluix vaginal i també del cèrvix o coll uterí, que és aquesta part de l'úter que està al fons de la vagina.
Perquè la gent ens entengui, seria com un bec d'ànec, no?, que l'obrim dins la vagina per separar aquestes parets i poder veure, eh?
Exactament.
Per què me'n portes tres?
Te'n porto tres perquè el que tinc en aquests moments a la mà és el que anomenem espèculum normal, que és un espèculum de tamany mig. Hi ha un altre espèculum, que és aquest segon, que és el que anomenem virginal, per mi mal anomenat virginal, i després n'hi ha un de molt més gran, que utilitzem en situacions doncs, en les que hi ha prolapses o en grans multípares que tenen una vagina doncs, més laxa, amb dones amb molt sobrepès, en casos concrets. Però el que s'utilitza amb més freqüència, amb molta diferència, és aquest, el que anomenem espèculum normal. Realment, jo he estat buscant evidència científica abans de dir el que vaig a dir, però no entenc per què utilitzem per defecte, o deixa'm dir, utilitzen, perquè jo sempre utilitzo per defecte el petit, el virginal, perquè per la major part de casos és absolutament suficient. Quan hem de fer una citologia, quan hem d'agafar una mostra per un cultiu, quan no hi ha coses molt, molt específiques com les que anomenàvem abans, un espèculum virginal, que, com deia, podríem anomenar-lo espèculum normal, és més que suficient i és molt menys molest, perquè té un diàmetre més petit. Té un diàmetre aproximadament com un dit índex. Aleshores, la distensió de les parets és molt menor i, per tant, molesta menys. Com et deia, no hi ha cap tipus d'evidència que recolzi l'ús sistemàtic de l'espèculum normal. És una qüestió d'aquelles que tant passen en medicina i crec que en totes les altres professions de sempre s'ha fet així, perquè modificar-ho, no? Doncs bé, podem modificar-ho perquè molesta menys.
I la tercera consulta, o la tercera queixa, era aquesta noia que deia que li havien recomanat l'anticonceptiva, ella no volia, i diverses vegades li deia anticonceptiva, i al final surt de la consulta amb una recepta d'anticonceptiva, tot i que no volia, no? En aquest cas, què diries?
Home, diria que potser hi ha una manca d'empatia, no?, per part del ginecòleg, però hauríem de veure exactament com es produeixen els fets. Per una banda, hi ha molta hormonofòbia encara, hi ha molta sensació de que les hormones són terribles per se, i no és així, i en alguns casos fins i tot l'OMS recomana en adolescents, no?, per exemple, en dones joves, el doble mètode per evitar un embaràs, el preservatiu i també el mètode hormonal, perquè té un índex de PEL, que és el que mesura els embarassos no desitjats, molt, molt més favorable, no? Tot i així, no hauríem de receptar mai un tractament en ginecologia ni en cap àmbit, no?, que no s'adapta a les necessitats i a la voluntat del pacient o de la pacient, perquè és que tindrà molt mala adherència, no funcionarà. Per tant, en l'escenari que tenim avui en dia, amb tants i tants mètodes de planificació familiar, realment no té massa sentit prescriure-li anticonceptius a una persona
que
t'està dient que no se'ls vol prendre.
Molta gent, també hem recollit testimonis de molta gent que se sent jutjada per les seves decisions. Ser mare tard, no ser mare, tenir moltes parelles sexuals, o al contrari. Què podem fer amb això?
Doncs els metges haurem de fer més cursos d'empatia i de tolerància, perquè és molt gratuït, no?, al final, jutjar a una dona pel fet de que s'hagi plantejat la maternitat més o menys tard. Desconeixem quina situació biogràfica, econòmica, de parella, emocional ha tingut fins aquell moment, i també fins a quin punt ha estat informada de què succeeix amb el pas del temps. Per tant, hi ha tantes i tantes dones que veiem als 38, 39, 40 anys amb dificultats per aconseguir un embaràs, que en cap moment se les ha advertit de que potser seria interessant intentar-ho abans.
O almenys que t'ho adverteixin, i ara t'ho dic des del punt de vista personal, eh? A mi m'han dit alguna vegada, se't passarà l'arròs, ja, però aleshores què faig? Doni'm una solució. És a dir, jo ara mateix no tinc parella estable, o si la tinc i no vull ser mare amb aquesta persona, o no tinc una feina que em pugui permetre ara mateix tenir criatures, doni'm
les següents
passes. Fer una mesura de la reserva ovàrica, proposi'm que hi ha l'opció de congelar òvuls. No dic que tot hagi de recaure en mans dels professionals, que aquí som adults i també ens hem d'informar de les nostres coses, està clar, però que un metge que t'està fotent una bronca, almenys que et doni una alternativa o passes a seguir, no?
Sí, jo crec que en ginecologia hem après una branca de la medicina molt basada en la patologia, i realment la ginecologia és terriblement extensa, no? I per tant hem de fer medicina preventiva i hem de fer una valoració molt holística i integral de les nostres pacients, i això inclou quina planificació a nivell de maternitat o de desig genèsic té aquella dona en la seva situació actual, prevenció dels problemes de salut pelvià, atenció a la sexualitat, un munt de qüestions que és cert que quan vam estudiar l'especialitat no hi eren, perquè estava tot molt focalitzat en la resolució de la patologia.
Clar.
I en aquest sentit hem de canviar. Ja està passant, però tots els canvis, totes les transicions requereixen el seu temps.
Encara ara, igual que en el cas dels metges de família, que en parlàvem fa uns mesos aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, hi ha alguna assignatura de com transmetre males notícies a la facultat?
L'assignatura de psicologia es tracta una miqueta. Jo, com et pots imaginar, fa uns anys que vaig anar a la facultat, però segur que hi ha alguna optativa en aquest moment, però a nivell curricular obligatori, crec que no. No hi ha una una atenció específica a l'empatia, a la transmissió d'informació, a la tolerància, no?, en totes aquestes qüestions que comentàvem, per les diferents identitats, orientacions, plans estratègics, no?, a nivell vital, i no ens correspon als metges fer un judici sobre les vides dels nostres pacients. El que ens correspon és ajudar-los i ajudar-les a que tinguin una millor qualitat de vida i una millor expectativa de vida.
Paraula de Raquel Tulleuda. Moltes gràcies, Raquel, per parlar d'aquest tema, que és una mica sovint incòmode, i més per vosaltres, els professionals de la ginecologia. Una abraçada. Va, fem una pausa. De seguida obrim casella del calendari d'Advent. De seguida, animals amb la Maribel Vila i l'Aleix Manzano, que ha anat al Saló del Manga.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
A Netto cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
La llegendària pianista Elisabet Leonskaya ofereix un recital únic el 15 de desembre al Palau de la Música Catalana, on interpreta les últimes sonates per piano de Mozart, Beethoven i Schubert. Poesia musical a càrrec d'una de les grans dames del piano, en un diàleg íntim i irrepetible.
Entrades a la venda a franschuberfil.com.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
La vols encertar amb el regal de Nadal i que no sigui un pal? Entra a discos.cat i deixa tothom bocabadat. Pel teu fillol, el disc que fa temps que vol. A l'amic invisible, un vinil és un regal increïble. Per la tieta, aquell disc que ballava de joveneta. I el gendre, l'LP que el pugui sorprendre. Discos.cat, la botiga on trobaràs milers d'LPs i discos en català per regalar.
Ja tens el xai de Nadal? Perquè ara al Corte Inglés, si compres dues cuixes de xai de llet, te n'emportes tres. En compres dues i te n'emportes tres. I el mateix en tots els envasos de Ferrarini, el litre d'oli d'oliva Carbonell i en milers de productes més. En compres tres i en pagues dos. En compres tres i en pagues dos.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Torna la nit de Santa Llúcia, la festa d'Òmnium de les Lletres Catalanes. Dimarts al vespre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 2 minutets d'un quart de 7 de la tarda.
Ha arribat el calendari d'Advent, que porta un munt de capsetes plenes d'il·lusions. Aquestes festes regala emocions regalant teatre. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Regalateatre.cat patrocina el calendari d'Advent.
Maribel Vila, bona tarda.
Tarda.
Arrenquem nova setmana, això significa que hem d'obrir casella del calendari d'Advent. A veure, si voleu participar amb nosaltres, ara mateix, el qui truqui al 93-201-7474, 93-201-7474, es pot endur el gran premi que tenim avui. Obrim la casella del dia 9 de desembre i avui regalarem aquest premi. Un parell de sabatilles, gentilesa de la marca Duo, calçat urbà per dona, home i nen, 100% vegana, sostenible amb el medi ambient. Per tant, unes bambes, unes sabatilles. A veure, Lluís, que el tenim ja connectat, a veure si s'emporta el premi. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Lluís?
Molt bé, fresquet, però bé.
Fresquet, home, si t'has d'abrigar, eh? On ets ara, Lluís?
Sí.
Des d'on ens truques?
De l'Eixample.
Des de l'Eixample. Home, fa fresca, però una miqueta menys a Manresa, per exemple, que la Maribel ve de Manresa.
Sí, segur que fa molt més, segur.
Una miqueta més de fred. A veure, Lluís, va, et faig una pregunta. Si l'encertes, t'emportes directament aquestes bambes gentilesa de Duo, d'acord?
Molt bé.
Vinga, què prefereixes, pregunta literària o pregunta d'esports?
D'esports.
D'esports, som-hi. Ara ho deies tu, Lluís, parlem de fred. Volem saber com es diu l'esport olímpic d'hivern
que consisteix a lliscar amb un trineu i recórrer un tram de pista, en el menor temps possible. Un trineu i recórrer un tram de pista. Es diu esquí de fons? Es diu skeleton? O es diu curling?
De pista, no és un canal.
No és un canal. Molt bona pregunta, Lluís.
Curling.
Hòstia. Perdona que se m'escapi, Lluís, és que m'has fet la pregunta adequada. A veure, el comodí d'esports d'esquí, Raquel. Ai, Raquel. Maribel, tu que has fet d'esports d'esquí?
Sí. No anem bé, amb el curling.
Curling no és correcte.
No és correcte. No
és correcte. Et deixem en un 50%. Skeleton o esquí de fons?
Skeleton.
Molt bé.
Correcte, Lluís, correcte. T'emportes aquest parell de sabatilles, gentilesa de la marca Duo, aquest calçat d'urbà per dona, home i nen, 100% vegana i sostenible amb el medi ambient. Lluís, no pengis, que t'agafen les dades, d'acord?
Moltes gràcies.
Vinga, una abraçada, fins ara. Adéu, adéu. Iolanda, bona tarda. Iolanda, bona tarda.
Hola.
Hola, Iolanda, des d'on truques?
Des de Barcelona.
Des de Barcelona, t'han fotut les bambes, nena.
Ja ho veig, ja.
Hosti, tu.
Va tocar rascar-me la butxaca.
Però et puc oferir un lot gentilesa de Virgínies. Vols jugar per les Virgínies?
Vinga, va.
Vinga, va, fem una pregunta. Va, parlem de cinema i de fred.
Vol volar, creixonar, ni puc ni avui amagar.
Aquesta cançó és un tema emblemàtic de la pel·lícula Frozen, però el que et pregunto és com es diu el ninot de neu que surt a la pel·li? Es diu Olaf?
Sí.
Es diu Owen? O es diu Sven?
Oh.
És molt fàcil, aquesta, Iolanda, eh?
Sven.
Sven, Owen o Olaf?
Ostres, és que no ho sé, eh?
Que vas en cotxe?
Olaf. Es diu Olaf.
I qui t'ho ha xivat, això?
No, ningú. Jo que m'he recordat que tinc una neboda que té el pijama i posa el nom. I m'ha vingut.
Iolanda, la resposta és correcta.
Moltes gràcies.
T'emportes aquest lot gentilesa de Virgínia. És una abraçada.
Moltes gràcies.
Ara, adéu, adéu.
Que divertit, dona ganes de participar.
Home, i tant. Per cert, que a la secció de la Maribel també tindrem també, premi. També. Podeu començar a enviar les vostres notes de veu al 607-070901. Consultes sobre gats o gossos, sobre animals de companyia. De seguida ho resolem amb la Maribel i alerta perquè hi ha un lot, també gentilesa, de Ownat. Entre tots els que ens feu arribar aquestes consultes, sortegem un premi gràcies a Ownat, que es tracta de ni més ni menys que l'alimentació de tot un mes pel vostre gat o gos.
Ownat, l'alimentació natural de veritat per a gats i gossos, us ofereix aquest espai.
Dilluns, saludem a la Maribel Vila de nou, la nostra experta en comportament i benestar animal. Maribel Vila, bona tarda. Tècnica en teràpies assistides amb animals i modificació de la consulta de la conducta del racó de Milú. Consultes a @racodemilú. A veure, Maribel, comencem per les consultes, en aquest cas, de la Lourdes. Ens diu això.
Hola, bona tarda, soc la Lourdes. Jo us volia fer una consulta sobre una British Shorthair, que, bueno, tinc tres gates a casa, dos que són de protectora i la British, que, bueno, ens la van regalar. I ella és molt bona, i tenim un problema fa temps de que es fa caca fora de la caixa i no hi ha manera. No sé si és que les altres li han marcat territori, perquè ella, pobreta, s'aparta del menjar. Bueno, és massa, massa bona en aquest sentit i no aconseguim redreçar la situació. Tenim quatre caixes de sorra i al final, com es feia caca a dintre de la banyera, vam posar la caixa dintre de la banyera i res, però continua fent-se caca fora, al costat de la caixa. Bueno, no sé, a veure si ens doneu alguna indicació. Gràcies.
British Shorthair, estem parlant d'un gat, d'aquests que són grisos, normalment grisos amb els ulls grocs.
Sí, són
la
aquests
majoria,
que són amb el pèl supertupit, que són espectaculars i que són grisos totalment, bueno, són molt macos, molt macos.
Què pot estar passant? Li fan bullying la resta de gats?
Sí, bueno, de fet, ella ja ho deixa veure entre línies i diu, bueno, a vegades li han limitat l'accés al menjar, llavors, el més probable és que, bueno, que li estiguin fent bullying, tot i que normalment entre gats o entre animals no diríem aquesta paraula, doncs es tracta d'actituds dominants dels altres gats. gats, no? I moltes vegades el que fan és bloquejar els recursos. Vol dir que els altres gats poden posar limitació, pot ser l'aigua, pot ser el menjar, a la caixa de sorra, inclús els d'espais per descansar. Això podria ser una de les coses que, entre línies, ella ja ho diu, és que també amb el menjar, perquè és molt bo, no? Llavors, bueno, bàsicament, el gat se sent intimidat i, per tant, no entra. A vegades, també, aquesta espècie de bullying, doncs, són marcatges excessius, és el típic gat que sempre el bufen i que provoca inseguretat amb l'altre. O a vegades, bueno, també podria ser, per exemple, que els sorrals estiguessin tots posats en al mateix lloc, i al final el gat decidís, doncs, que com se sent intimidat, doncs no vol accedir.
Se'n va a la banyera, no? Que és el que...
I se'n va a la banyera. També podria arribar a ser que la sorra, que això ja ho vam parlar amb l'última consulta, la sorra no li agradés, li fes mal a les potetes, i llavors no decidís entrar. Inclús que el tipus de sorral, imagina't, no? Sigui massa alt, que el gat li costi, i en un moment donat doncs decideixi no entrar. Jo més bé tendeixo a pensar, doncs, que és un gat que se sent intimidat i que bàsicament li han bloquejat els recursos. Llavors, ell l'han marcat a l'hora d'entrar i, per tant, no ho vol fer. Jo el que faria és posar el seu sorral en un lloc que realment no tinguin accés als altres gats, que es pugui anar sentint mica en mica segur, netejar molt bé la zona on fa els pipis i cagues, que al final és la banyera, i doncs intentar rentar això, donar-li espais on aquest gat es pugui anar sentint segur. Per exemple, nosaltres recomanem molt tot el que sigui estanteries...
Altes,
llocs on ell pugui accedir al, que pugui estar tranquil, que d'alguna manera doncs, li vagi donant confiança, i que si no se'n surt, doncs, contacti amb un etòleg especialista en gats, perquè, clar, és injust per al gat, i a més, si se sent amenaçat, és normal que no vulgui accedir on té el sorral. I també entenc que és un comportament que si fa pipis i caques fora, doncs acaba fent olor tot, i que és desagradable doncs, per als tutors. Però que molt em temo que és això, que bàsicament doncs, les actituds dominants dels altres gats fa que no vulgui entrar en el seu sorral.
La solució seria a dividir la casa, diguem-ne, sí, i que ella tingui accés només a una part, que els altres no.
Que els altres no tinguin el sorral ni a prop ni res, que ja el tingui ben diferenciat i ben allunyat de la resta. També mirar doncs, que la sorra, doncs, no sé si és una sorra molt gruixuda, doncs canviar-la per alguna més fina, i sobretot donar-li espais amb aquest gat doncs, perquè tingui, se senti còmode i tranquil i no se senti amenaçat per els altres dos.
Anem a la pregunta de la Montse, al 607-070901. Insisteixo, si voleu guanyar menjar pel vostre animal de companyia durant un mes, gentilesa de Ouna, ens heu d'enviar una nota de veu al 607-070901. En aquest cas, la de la Montse.
Hola, bona tarda. Aquesta és una consulta sobre una gossa que es diu Kira, que la van adoptar els meus pares d'una gossera i tenia un any aproximadament quan la van adoptar. Aleshores, ells viuen en una casa. Llavors, per fer pipi caca, la meva mare doncs, la treia a passejar i feia, recollia la caca i tot. Però els meus pares s'han fet grans i ara pràcticament no surten de casa, que tenen jardí. I aleshores el que ha acabat passant és que ara la Kira doncs, es fa pipi caca per qualsevol lloc del jardí, bàsicament. Ara deu tenir uns 3 anys o així. La meva pregunta és si això és reconduïble. Ja fa com un any que la deixen campar i això, i fa pipi caca on vol. És saber si això es pot reeducar o és massa tard.
Mira, gràcies. Molt interessant, gràcies a tu, Montse. Molt interessant la pregunta que planteja, eh? No diu si és normal, si és bo pel gos, si
és reconduïble.
Si és reconduïble, si es pot modificar aquesta conducta.
Bueno, primer, també comentar algo que no és directament relacionat amb el tema de pipis i caques, però dic que, tot i que es tingui pati, un gos té que sortir. Llavors, jo entenc que la casuística d'aquesta família doncs, s'han fet grans, doncs, potser no tenen o tenen una mobilitat reduïda, potser els hi costa, però des del punt de vista caní, un gos de 3 anys, que és jove, vull dir, per molt terreny i per molt pati que tinguis, tu tens que estimular-lo bueno, doncs, des de socialment, amb altres espais. Jo vic en un entorn rural i dia sí, dia no, jo trec els gossos a la muntanya i els agafo al cotxe i me'ls emporto a la ciutat perquè necessiten d'aquesta estimulació. Llavors, condemnar un gos tota la seva vida, estar en un pati, al final doncs pel seu benestar no és el millor. Dit això, jo intueixo que potser està pensant quedar-se aquest animal, no? Però si els pares són grans. I dir que sí, que això és una conducta...
Escolta, Maribel, que no en parlem mai, però posar un passejador o passejadora...
També és una solució.
És una opció.
Que a lo millor, bueno, doncs un cop cada 2 dies doncs vingui algú, li faci un passeig de qualitat...
Llarg, sí.
Que el surti, clar. Si no el treuen mai, doncs és un tema de supervivència. El gos aprèn doncs, que on té que fer pipi caca és el pati, que és lo lògic. No? I sobre si és reconduïble, la resposta és sí. I, de fet, hi ha molts gossos...
I amb 3 anys, perdona que
sí,
digui.
Sí, amb 3 anys, però és que amb 10 també es podria fer. Quantes vegades tu adoptes un gos d'una protectora o d'una gossera i moltes vegades les conductes higièniques no estan implantades i llavors tu tens que reeducar aquest gos. Què passa? Que fer-ho vol dir que es tenen que establir horaris molt estrictes, estar molt pendent doncs, de quan li toca sortir. Llavors això vol dir que tens que organitzar molt bé i que inclús, per exemple, sobretot perquè al dematí o a primeres hores, just quan el gos s'aixeca no es faci els pipis dintre, doncs acostumar-lo a estar en un transportín, que són aquestes gaves que hem parlat moltes vegades, que li donen seguretat al gos, que no és un càstig, que si es fa de manera bona, tu tens el gosset dormint allà, t'aixeques, et vesteixes ràpid, treus el gos, surt al carrer i com ha estat tot el vespre sense fer pipis, el farà i premies. Llavors, per començar, doncs tindrien que premiar sempre que el gos fa les necessitats fora de casa.
Al matí és una bona història, perquè si el tens dintre de casa, que en principi a dintre no fa pipí ni caca, el tens allà a primera hora del matí, el treus, clar, a pipí, fa caca, el premies, el gos va entenent. A més és que ho entenen.
Sí, i a més és relativament ràpid. El que passa que no... Clar, quan tu tens un jardí és molt còmode obrir la finestra i treure'l. Llavors això va a costa d'una mica el nostre sacrifici, no? Però clar, quan tenim un gos, doncs al final ja saps que si vius en un pis o vius inclús en una casa, doncs el tens que treure. És totalment reconduïble, és algo que si s'hi posen les piles i entenen, doncs, i sobretot tenen aquesta vista de dir, bueno, ara ja fa 6 hores que no he fet cap pipi, doncs potser li toca, i el traiem i premiem i reforcem molt quan ho fa fora, doncs tard o d'hora i ho acaben tenent. I no només els 3 anys, els 4, els 5, jo he tingut gossos amb 7 anys que han arribat a casa i que es feien pipi i que al cap d'un mes ja han entès que el seu lloc no és a dintre. El que passa que requereix un cop més doncs establir horaris, no? I sobretot estar molt a sobre el primer temps. I també recordar-li això, no? Que realment, bueno, que aquest gos surti enriqueixerà el seu món i també això ajudarà en el seu benestar general.
Va, i l'última consulta d'avui ens la fa la Dolors al 607-070901. Gentilesa de Ounat, insisteixo, podeu guanyar aquesta alimentació pel vostre gat o gos durant un mes. La última consulta que ens entra avui, la Dolors.
Hola, bona tarda. Mira, el meu gatet, el Django, sempre li agrada estar tapat. Si no el tapo amb una manteta o amb un llençolet, busca un puesto o una cadira sota de la taula. I si no la troba, comença a miolar i a demanar-me, com si fos un nen petit, que el fiqui a dintre de la manta o que el tapi. O... És normal això? O té por? O... Per què és? Bueno, evidentment ho fa més a l'hivern, no? Però a l'estiu també. També busca el seu coixí, algun llençolet o alguna cosa per tapar-se i s'amaga. Fa una bola i s'amaga. Gràcies, felicitats pel programa.
A veure, aquest gatet de la Dolors, què li diem?
Bueno, d'entrada em porta una imatge molt tendra, no? Un gatet amagat i ben calentet, no? Ja que dic que els gats en general els agrada estar en llocs recollits, no? I moltes vegades doncs obres un armari i trobes el gat doncs a dintre d'un calaix, fan cau i per tant tot el que se sentin ells recollits doncs afavoreix, és part d'un comportament innat. Per tant, és relativament normal. Tot i així dic que, bueno, que pot ser també que bueno, sigui un gat més fredolic de lo normal o que inclús la temperatura de la casa sigui baixa. Llavors el gat busqui el confort doncs, d'estar més escalfat, no? També pot ser que a nivell de personalitat doncs, sigui un gat que, doncs, per ser algo més insegur, el fet d'estar tapat i recollit se senti més tranquil i més a gust. Vull dir que pot ser des d'un tret de personalitat fins a un tema de temperatura, no? Hàbits, doncs, a lo millor de petit, doncs, bueno, algú va començar a tapar-lo i ara és algú que ell necessita repetir-ho, no? També moltes vegades el fet d'estar tapats i tranquils estan associats a això, a moments de calma o de connexió amb nosaltres, perquè alguns dormen amb nosaltres i per tant es tapen amb nosaltres, o a vegades quan estem al sofà amb la manteta, ells també estan aquí, llavors pot ser també un tema de vinculació. Seria doncs, una mica així alarmant, no? Si veiéssim doncs, que el gat té una temperatura baixa, corporal baixa, i que això podria fer doncs, que tingués un problema de regulació de temperatura. Jo crec que és un tema doncs, de personalitat i de confort, és a ser a gust doncs, calentet, i bueno, si no és algo doncs, que diguis, és que clar, jo treballo i no puc garantir que sempre estigui tampat. Ara hi ha uns llits que queden com un sobre.
Un foradet, sí.
No? Que això també per gossos també n'hi ha, no? I queden, bueno, que és això, un sobre, no? I llavors, bueno, doncs a lo millor buscar un llitet d'aquests, no? I si no estan i no hi ha ningú que el tapi, doncs que s'hi pugui amagar allà i està ben, ben calentó.
Doncs aquestes són les respostes que ens ha donat avui la Maribel Vila, a la Lourdes, a la Montse i a la Dolors, i avui el premi de Ouna et recau sobre la Montse, aquesta propietària o la filla dels propietaris de la Kira, que volia reeducar el seu animal de companyia per fer-li fer pipis i caques fora del jardí. Maribel Vila, ens sentim la setmana que ve.
Moltes gràcies, bona setmana a tothom.
Abraçada, fins ara.
Ouna et, l'alimentació natural de veritat per a gats i gossos, us ofereix aquest espai.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre.
Tornen els Skoda Days del 9 al 21 de desembre. Les últimes ofertes de l'any. Irresistibles. Informa-te'n a Skoda Ponés.
Uau, Joan, si portes ulleres noves.
Són d'Òptica 2000. M'hi vaig fer la revisió visual gratuïta i vaig aprofitar el 50% en ulleres graduades.
De veritat?
Sí, i a més ja tinc els regals de Nadal. Ulleres de sol per tothom. Ara tenen uns preus boníssims.
Doncs me n'hi vaig per aprofitar-los.
Els trobaràs al Corte Inglés i a les millors ubicacions. Demana cita a òptica2000.com.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Macarrón Power, un espectacle del DNC Petit per a nens i nenes a partir de 8 anys. La ballarina i coreògrafa Sol Picó s'inspira en el món dels superherois per parlar de la migració des de la mirada d'una nena. Macarrón Power, al Teatre Nacional de Catalunya, del 12 al 29 de desembre. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Vull viure bé.
Linkat.
De alma en paz.
El cantaor Israel Fernández és un dels grans exponents del flamenc actual. El 22 de desembre, a l'Auditori de Girona, acompanyat del guitarrista Diego del Morao, farà un recorregut per la seva discografia i presentarà el seu últim treball, Pura Sangre, on conflueix el flamenc tradicional i la transgressió. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka, a Catalunya Ràdio.
Nights in white satin.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 7 minutets de 6:45 de la tarda. Manzano, bona tarda.
Bona tarda, konnichiwa.
Konnichiwa. Ui, que sembles l'Ivan Medina, tu. Escolta'm una cosa, aquesta és la sintonia de la teva nova secció?
Espero i desitjo, ara ja no sóc l'home Zenit, ara sóc l'home dels tinglados.
Carol. Perquè ara acabat Zenit, vam repassar les dades la setmana passada amb l'Àlex Gutiérrez, i ara estrenem nova secció amb l'Aleix Manzano. L'hem titulat Els tinglados de l'Aleix. Aquesta setmana quin tinglado has anat?
Doncs mira, Carot, aquesta setmana he decidit anar a un lloc bastant nou per mi, on volia aprendre moltes coses.
A veure.
És una convenció anual, a veure si saps què és, sobre manga, anime i dibuixos animats.
Home, fill meu, que tinc una mica d'Emili,
sí?
El Saló del Còmic.
Oh, el Saló del Còmic!
T'ho diràs.
Vaig anar fins a la Fira de Gran Via.
El Saló del Manga.
Sí, sí, però era la Fira de Gran Via, exacte, el Saló del Manga, però que al final es barregen molts conceptes, es parla de tot, des de cultura japonesa, com deia, manga o anime. L'any passat, bueno, no, l'any 1995, ja fa uns anys, fa 30 anys, es va celebrar la primera edició, i aquest any, enguany...
És més antic que tu?
Home, exacte, s'ha celebrat la 30a edició.
Mare de Déu!
I què feia l'Aleix Manzano allà? Doncs que volia conèixer moltes coses. He volgut conèixer totes les exposicions que hi havia, il·lustradors, conferències, però sobretot els grans aficionats que llueixen les seves millors gales dels seus personatges favorits. I només arribar, atenció, vaig trobar-me amb una noia que em va ubicar una mica en el lloc en el que està.
A veure.
Bàsicament aquí el que fem és agafar el dels personatges que més ens agraden i intentar representar-lo en aquesta convenció. No importa si el teu personatge que t'agrada és masculí, t'hi desfraces. Si ets un home i vols anar d'una dona, i vas. Vull dir, aquí ets lliure i agafes el que tu vols portar. El manga t'ofereix tot el que tu vulguis i hi ha moltíssims estils. O sigui, segur que trobes un que t'agrada.
Molt
inclusiu, això del manga Barcelona.
Home, només arriba vaig veure tot de gent, entre cometes, diré, disfressada, però no és gent disfressada.
Cosplay.
És cosplay, carot.
És que si no pagues entrada, nen.
Ah, això
ja sabia,
jo vaig anar amb el meu polo i clar, no.
Bueno, disfressat de pijo, haguessis pogut dir.
Disfressat de barri totalment. El cosplay, això que deies, és una subcultura japonesa basada en disfressar-se d'un personatge de manga. I què anomenem anar a manga? Doncs el còmic d'origen japonès. Jo, clar, jo deia el llibre japonès. No, és el manga. I tenia molt d'interès per entendre per què agrada tant aquest món i què el fa d'especial.
Jo crec que el que més ens aporta és la comunitat, la sensació de comunitat, de veure que no som els únics friquis del món, hi ha més friquis com nosaltres i això mola, la veritat, està guai.
I a mi és que m'encanta que m'observin molt. Quan vaig amb el meu cosplay m'encanta molt, això.
Tenim fotos, molt important, li encanta. A mi em fa vergonya, però ja li encanta.
Ah, doncs jo sóc com ella, com aquesta noia.
A tu no fa vergonya res,
m'encantaria que em miressin i em demanessin fotos. I, per cert, hi ha aficionats de tot, eh? Fins i tot per l'animació dels dibuixos.
A mi el que més m'agrada, de veritat, és que és l'animació. O sigui, més que el món d'anime, del manga, m'agrada molt l'animació que tenen. Vull dir, el fet que tu mires un anime i no és 100% real, que no és realista com a tal. Vull dir, que és com un món a part diferent.
Clar, és que a mi el que m'encurioseix... Clar, tu ets fan d'una cosa que no existeix, és a dir, no és palpable.
Però també hi ha gent fan de les pel·lícules.
Doncs aquí està la gràcia, per això existeix el Saló del Manga.
Per manga cert, Barcelona.
Manga Barcelona, 30 anys a Gran Via. D'aquí va venir la meva necessitat, com tu saps, culo veo, culo quiero. És a dir, jo sóc una persona que em vull fer fan de tot. Llavors, vaig tenir necessitat de convertir-me en otaku per un dia. Home, carinyo, vaig demanar consells i vaig començar amb unes noies disfressades dels personatges de la sèrie La màgica d'Oremi, que em van dir això.
La màgica d'Oremi.
Ah, ets tu!
Sí.
Tu has decidit tenir el paper protagonista, amore.
Una mica menys caràcter, sí.
I la resta qui són? Les súbdites?
Home, són les amigues. Ah. Te n'has de mirar algun segur i si no vas a algun estant i compres alguna coseta i has d'anar decorat. Pots treure una mica més de tu, del que et fa... Poder et fa vergonya portar fora, però aquí... Ah. Igual que nosaltres. El primer pas és alguna coseta. Aleix, molta sort!
Gràcies, noies. Gràcies a vosaltres. Vaig aconseguir-ho. És a dir, ser otaku és aquella persona que és aficionada del món japonès.
Escolta, una mica Sailor Moon, aquest còmic. He buscat ara La màgica d'Oremi. És una mica Sailor Moon.
No l'has vist mai? La feien al Super 3, però no. Fa molt.
Està tient molt gran, eh?
No, però no, tira. Sí. El primer pas per ser otaku és comprar-me algun element que m'identifiqui com a personatge. Així que, dit i fet, vaig decidir en el shopping center que hi havia i al Saló del Manga per comprar...
Què vas fer primer? Gastar?
Home, carinyo, perquè has de comprar alguna cosa que t'identifiqui com a personatge i una peça de merchandatge com el que em va dir la Maribel.
Com a recomanació, podia ser un Sanji.
On està el Sanji? Aquest?
No. El Ros?
Aquest?
No.
Aquest? Una mica de por, sembla una màfia italiana.
No, però és molt bon nano. És molt bon nano, home.
Quin preu té aquest trasto?
És dura 20 euros.
20 eurets.
Home, carinyo, 20 euros. La peça de merchandatge em semblava caríssima.
Home, depèn. Quanta part del cos et tapava?
Bueno, no, perquè això era una figura, era un peluix.
Ah, una figureta.
Llavors, això era per enganxar-t'ho d'alguna forma.
Ah, pensé que era per posar-t'ho.
No, no m'atrevia, sincerament. Val. Així que vaig dir, saps què? I si escombrem cap a casa? I si parlem de bola de drac? I si aprofito i agafo alguna peça de bola de drac?
Ara està descobrint bola de drac, aquest.
Clar, dic, home, ja que estic allà i ens agafa alguna peça de merchandatge, agafem alguna cosa de bola de drac, que el 3Cat està involucrat, i mira què et dic, i si parlem del Son Goku? Hi ha alguna peça de merchandatge? Espera, on està el Goku? S'ha esgotat?
Mai.
Oye, aquest s'assembla.
Aquest és Naruto, t'has anat molt diferent. Arts marcials al Goku i atacs ninja al Naruto. Amb la cua, eh?
Amb la cua, perquè és com un ratolí, no, eh? Entenc?
Un goril·la.
Ah!
Ni una, ostres, no.
Tenen un poder, aquests del planeta Saiyan, que si miren la lluna es transformen. Per això al Goku li arrenquen. Kame, kame, ha! Emocionada total! Per si ens falta informació.
Trobo que t'ho estaven explicant molt bé, eh?
Home, la, gent del, no, la Maribel, una crac.
Ella
ens ha dedicat un Kamehameha, que és aquest atac final del personatge, que consisteix en reunir una gran quantitat d'energia
a les
mans.
No, si ho sabem tots menys tu.
Doncs, bueno, estic segur que hi ha molta gent que no ho sap i ho fa de forma automàtica. Agafa energia i mira així, Elisenda, et vaig a fer un Kame. Kame, 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 Kameha!
Com si meneguessis una bola i li tires el de davant.
T'ho tiro a la cara, exacte. Jo em queixo molt dels preus dels articles de marxandatge, però aquí hi havia gent que s'havia deixat bons calarons per preparar-se el seu outfit, atenció.
Jo, con 6 meses de antelación, ya voy buscándome cositas.
Si es té que gastar la vela, el gasta. Però si no, pues tu fas tu, si saps de cosir...
Solo en las telas del abrigo hay como 50 euros.
És el gorro del meu avi, la camiseta de la meva àvia i els pantalons així tallats d'agafar uns qualsevols.
Però això està molt bé, és economia circular.
Clar, economia circular, aquesta és una bona observació.
Vaig seguir amb la meva cerca de consells per ser un bon otaku i vaig coincidir amb unes noies molt fans de la sèrie Arcane, que jo no conec, la veritat, i em van recomanar això. Crec que estic envoltat de la Suite California, pot ser?
No, no, precisament. Jo sóc la germana d'ella. Sóc la Bai, és la meva germana, i ella és la meva nòvia.
Ah! Quin consell em donaríeu per sobreviure en el dia d'avui?
Comunicar-te amb els altres.
Més encara?
En el sentit de, o sigui, amb la gent i preguntar sobre aquest tipus de coses, perquè jo, per exemple, és el primer cop que vinc disfressada, per dir-ho així, amb cosplay, i les fotos que m'he fet i les converses que he tingut amb gent coneixent-les, doncs n'aprens molt.
Home, doncs parlar, xerrar... A mi que, tu saps que això m'encanta, Elisenda? Per això faig els tinglados.
Tu m'he xerrat més que aprendre.
Exacte, totalment. Llavors, comunicar-me és la meva gran eina vital. Però de què puc parlar? Doncs ells em van dir això.
Tu parla molt de Dragon Ball, de One Piece... Has de dir que One Piece t'encanta, que té molts capítols, però tot i així t'encanta, t'agrada molt.
I que el veig en català.
Correcte. I el Super 3.
També has de dir que el Dragon Ball és un ànime de la teva infància.
I si menciones que ara ha tornat al 3CAT, ja és com un expert superactualitzat del dia a dia.
Així que ja saps, Elisenda, hem de parlar sobre aquests temes. I vaig anar a parlar amb gent, eh?
I què et van dir?
Bueno, a veure, clar, vaig fallar perquè vaig dir malament el nom de...
Bueno, perquè no saps dir res
més
que...
de drac.
Hola, One Piece, què tal? Què onda?
No, però deia que tal, aquesta sèrie mola, eh? I clar, em veien una mica estrany. Però saps que em van dir que normalment el que fan, no, la gent otaku, és que es fan regals entre ells. I possiblement, per començar a guanyar-te l'amistat amb algú o per introduir-lo en aquest món, està molt bé regalar un llibre. Un llibre relacionat amb el món otaku. I vaig decidir, Elisenda, que tu series la persona que li regalaria un llibre. I vaig anar, gràcies a l'Olga i al Sergio de l'editorial dels còmics Oso, vaig trobar el llibre Carmen Rider, que aquest és el que més s'adapta a mi. Però vaig trobar un per tu.
Un llibre per mi?
Exacte, perquè comences a introduir-te en el món del manga, mira.
Aquest és un tresor, és un shoujo. Shoujo vol dir qualsevol llibre de demografia femenina. La història, la Poe, és una petita fada que viu en el bosc, que coneix per primer cop els humans i que el futur del seu poble depèn d'ella. Aleshores, s'ha combinat a la perfecció el drama i la tendresa. Ideal, omple el cor amb positivisme. Elisenda Carot, aquest és el teu llibre i l'has de vindre a buscar ja.
Home, vindre a buscar, pensar que me l'havies comprat.
Jo estava dient, dic, l'Elisenda Carot, un dissabte, Molins de Rei, no vindrà.
L'has comprat o no?
L'he comprat, Elisenda.
No ho puc creure.
He portat el llibre perquè dic, home, la Carot necessita, espera si el trobo.
Per favor, m'ha portat el llibre real.
La butxaca, carinyo, per aquí de...
No m'ho puc creure.
Home, mira, aquí el tens, home. A veure, realment...
Es comença per darrere, oi?
Jo te l'he portat, però ha sigut gentilesa del Sergio i de l'Olga, realment.
Ai, que macos, en Sergi i l'Olga.
D'aquesta magnífica editorial, l'editorial Oso.
Oso-comics.com o Oso amb dues os inicials o Oso-comics.com. Me'l miraré molt de carinyo.
I comença a llegir per la dreta, eh?
Per darrere.
Jo no ho sabia tampoc, la veritat.
Està en català, a sobre, eh?
Està en català, sí, perquè fan edicions en català.
Ui, m'han enamorat, ara.
Totalment.
Ui, mira, escolta'm, en un dia me'l llegiré.
Ens encanta. I per acabar aquesta meravellosa...
Sergi i Olga, moltes gràcies, estimats, eh?
Totalment, gràcies. I a més ens van atendre molt bé i tenien de tot tipus de material. Per acabar aquesta meravellosa jornada vaig voler parlar amb el periodista especialitzat del gènere fantàstic Iker Mons, dels 30 anys del Saló del Manga, i la importància que té en la ciutat de Barcelona.
Home, jo espero que continuï. Aquest saló encara ha vist les portes obrir-se. Encara queda molt recorregut. I té moltes oportunitats perquè aquest sigui un saló memorable, en el record de tots els catalans. I això, perquè us feu una idea, és molt important, perquè ara el que està fent és que els nens, les criatures, parlin en català, que tinguin el seu oci en català. Bueno, fer país, collons.
Fer país,
ja
collons,
està,
eh?
Està clar, fer país, i gràcies al manga és una molt bona via de, per aconseguir-ho.
Aleix Manzano, avui al Manga Barcelona. Dilluns, on aniràs? Dilluns
I can't say nothing, que és a dir, no puc dir-te res, perquè els tinglados són tinglados que a vegades que munten en dos minuts.
Gràcies, Aleix.
Gràcies, patronets.
Va, fem l'última i marxem.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Laura Grau, com cada dilluns, bona tarda.
Molt bona tarda, estimats.
Mira, parlant de regals, avui precisament crec que vols parlar de regals.
Vull parlar de la gent que no sap fer regals, és a dir, que fa regals equivocats, o directament no en fa, que també n'hi ha d'aquests que diuen no, jo passo de regalar res.
No ho compro, jo faig regals amb molt de carinyo, m'ho curro molt.
Així que ets bona regaladora, Elisenda.
Mira, vam fer l'amica invisible l'altre dia i només veient el paquet i com m'havia currat, la Montse Barcón, que és a qui em tocava fer-li l'amica invisible, va dir, això és la carota, i val.
Perfecte. Apa, i ja feies tota la cara, la veritat, què li vas regalar?
Li vaig regalar com un pack, perquè era una mica invisible d'aquells tontos. Sí. Li vaig regalar un caganer amb la seva cara, enganxada amb fel·lo, així barato. Una, com una espècie de mec-mec, perquè quan repetim les coses a la reunió ella pugui pitar, perquè
ah,
molt ser la policia de les repeticions, i li vaig regalar una espècie de... Bueno, una cosa per fer exercici, perquè a les hores en punt fa exercici.
Doncs mira, totes les coses que m'has dit personalitzades per la persona a qui li havies de regalar, per tant, boníssima regaladora, escoltes molt bé, i penso que realment els regals són un altre llenguatge de l'amor, tan vàlid com els altres, no entesos com una cosa superficial ni materialista, sinó com aquest munt de temps que has dedicat a pensar en aquella persona, concentrada en un detall, tingui la forma que tingui. Per això, per fer bon regal s'ha d'anar amb temps i ser previsor, i només per això ja crec que és un gest d'amor majúscul, perquè no vaig jo a temps ni per passar les factures que les he de cobrar, entén-me, com per anar pensant en els regals de la gent. Si encara no us hi heu posat, nois, som 9 de desembre, aquesta és la vostra senyal, pel meu gust ja aneu tard, però encara podeu fer coses molt decents. A partir del 15 jo crec que ja no s'ho de fiar. Em sap greu.
A partir del 15, eh?
A partir del 15 ja anem tard.
Quin és el secret per fer bons regals? Si teniu amics invisibles, per favor, o si heu de posar a la carta dels Reis un regal específic per algú, heu de pensar el regal. Quin és el secret per fer bons regals?
El primer i el més important és saber escoltar. Per això penso que el mal regalador és mal escoltador i, per tant, red flag. No ens en podem refiar gaire. Només amb la capacitat de fer una escolta activa del que els teus éssers estimats van dir en el seu dia a dia, per més tonto que sigui, jo crec que tu ja pots treure la majoria d'idees per fer-los regals. No es tracta tampoc d'escoltar només els dos dies abans del dia que has de regalar.
Ai, ui! No passa res, ho arreglem.
Sinó que has d'escoltar durant tot l'any. El concert que al final no hi vas poder anar. Aquella jaqueta que t'agradava tant, però que no hi havia la teva talla. Aquell restaurant que hi volíeu anar, però tot just estava tot reservat. No sé, aquestes petites coses que poden passar desapercebudes durant l'any són boníssims regals i, a més, són un encert segur, perquè aquella persona ha verbalitzat que li agradaria allò.
És que és un encert segur, família, i ara direu, ai, com te'n recordes d'això?
Doncs t'ho apuntes, t'ho apuntes. És molt de friqui, però és que mireu, qui tingui el mòbil a la mà ara mateix, que l'obri i posi una nota amb el títol Nadal o regals 2025, 2024 ja us he dit que aneu tard, i no només serveix per les festes de Nadal, sinó que també serveix per un aniversari, un casament, el que sigui, un bateig. Jo us dic exemples que jo tinc apuntats pels meus estimats d'aquests dies, i ja veureu que no són coses gens boges, o sigui, no és que la gent del meu voltant de cop i volta es passi la vida parlant de coses superfriquis que després diguis, va, segur que li regalo allò. No, no, o sigui, per exemple, tenia tasses mones d'una persona que es va queixar que a casa seva totes les tasses estaven escantonades.
Val?
Una ronyonera d'una marca concreta que una...
Ho has de comptar, perquè si no...
Exacte. Una amiga meva em va dir, que xula, no sé què, d'on l'has tret? I dic, no t'ho diré, ja t'arribarà.
Ja arribarà algun amic invisible.
Un exlibris, aquella cosa tan mona d'un segell per poder marcar els llibres de la teva biblioteca particular.
Això li vull fer una amiga, veus?
És un regal supermono, jo crec. Una estoreta per la porta de casa per gent que s'ha mudat recentment, doncs, a una nova llar. Una carta astral, també. Una amiga meva va dir que li feia gràcia de provar, que és aquestes coses que potser tu mateixa no faràs la despesa, però si t'ho regalen...
Aquí és important no fer regals projectats, perquè hi ha gent que diu, no, a mi com que no m'agraden les cartes astrals, no ho regalo. Home, però si a la persona li agrada, regala-li.
Clar, i a més a més, aquest també n'hi ha de coses que tu mateixa no et gastaries els diners, potser, per fer, no? Tot això, collita pròpia. No he hagut de demanar mai a ningú què volia de regal, o si necessitava això o necessitava allò. Aquestes cartes que es fan de regals només es fan pels Reis. Als Reis se'ls envien cartes. A la
perquè
resta
el rei
de mortals,
se'ls ajuda, a la resta
exacte.
De persones no.
Sí, els Reis tenen moltíssima feina. A la resta de persones no tenim tants éssers estimats aquí i regalar coses. Per tant, més escoltar i res de demanar pel WhatsApp, que necessiteu, i ni enllaços a Amazon, que hasta això he vist enviar pel WhatsApp. Lamentable, no feu aquestes coses. És un bon moment, de fet, per recordar també que si us espavileu, potser encara sou a temps de fer gastos a comerços de l'economia social solidària, l'economia circular, que dèieu abans, que sempre fa molta més il·lusió un jersei d'una artesana del poble o d'una joiera, una passeta de joieria, que no pas doncs, anar-te al Bershka a rebentar-lo, no?
Perquè més penses, ai, aquella persona ha anat una estoneta, no?, ha conversat amb algú, oi?
Clar, li ha parlat de quina cosa concret volia, quin color, quina talla... S'ha d'anar amb temps, això, nois? Però que no es fa en 4 de minuts.
A tot això, si anem tard a pensar això, ho podem arreglar d'alguna manera per arribar bé en aquestes, en aquests sopars d'amics invisibles, etc.
Aviam, jo sóc poc partidària de regalar entrades, especialment a parelles o amigues, perquè mai saps on anirà aquella relació, i després passa allò tan incòmode que el concert és d'aquí mig any, i tu ja no saps ni què és d'aquella persona, ni on viu, i has de buscar acompanyant a l'última hora, o pitjor, vendre-la.
Això ha passat.
Això passa molt. Però regalar cultura, si la data és prou propera i aquest estimat és prou sòlid, és un molt bon recurs pels despistats, perquè tu entres a la web i fas un clic i ho pots fer el dia abans, si vols. Per tant, un concert, una obra de teatre que us faci il·lusió a les dues persones, crec que és molt fàcil, i molt més xulo que no anar improvisant a una botiga d'aquestes de regals barats que tots tenim al cap.
Que després són oncus, d'on collons ho poso, no?
Exacte, oncus, no ho havia sentit mai, m'encanta. Ho havia sentit en castellà, el pongo.
Però mola més en català, oncus.
I sobretot no caieu en el pitjor regal del món, que és un Smartbox.
Ah, no!
Cancel·lada tota la gent que es dedica a regalar Smartbox, que a sobre de ser cutre et dona tu un mal de cap, que t'has de començar a pensar a veure de tot aquell llistat que vols fer, on vols anar, sempre acaba sent tot un problema. Bueno, el regal més mandrós de la història de la humanitat.
Fora, fora, fora. I si anem justos de pressa, què fem perquè no pensin que no som gent de fiar?
Doncs els millors regals, els millors, que per mi són els que menys pressupost impliquen, manualitats, coses personalitzades, un àlbum de fotos que ja no es porten gaire i sempre fan una il·lusió de Déu, un calendari, allò amb les dates, les efemèrides apuntades, les que compartiu, un punt de llibre, una tassa feta així a mà, que ara està molt de moda també tot això de la ceràmica. Totes aquestes coses són les que fan més il·lusió. Perquè
és que al final, a casa, clar que sí.
Com diuen les tietes, el que compta és el detall, nois.
El que compta és el detall i pensar en la persona. Laura Grau, moltes gràcies, estimada.
A vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí, ens hi tornem a posar demà a partir de les 4 i ja ho sabeu, fins les 7, com cada dia. Bon dilluns, família. Abrigueu-vos fort, que fa fred. Demà, moltes coses més aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. Adéu, adéu.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està boja.
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
'Se t'acaben les idees? No saps què regalar aquestes festes? A Electrodomèstics Calvet t'ho posem fàcil. Vine i trobaràs molts articles pràctics ideals per regalar. Cafeteres, fregidores air fryer, modeladors de cabells... Els nostres venedors t'assessoraran i et recomanaran sempre les millors marques. Calvet fa Nadal. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Trans.
Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Aquesta és la història de la Mary.
La silenciosa lluita perquè la meva filla pugui respirar aire net a la ciutat on va néixer.
Barcelona, on la contaminació és un verí invisible pels pulmons de la nina, desprotegits per una anomalia genètica. Però la contaminació és una amenaça per tothom.
El futur dels seus petits pulmons és ara a les nostres mans.
Respira, mama. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
De perfil, de cara i d'esquena, amb Remei de Cala Fresca. El quartet d'Arbúcies acaba de publicar el darrer avançament del que ha de ser el seu segon disc. Una cançó que es diu Cara Esmolada, que segueix fent créixer la llegenda d'aquest grup feréstec, inquiet, inclassificable, que està eixamplant el so de l'escena musical catalana. Quedeu-vos amb el seu nom, Remei de Cala Fresca.
Jo de cara.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.